Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. En surt gros avui en un hotel del Port d'Alcúdia a causa d'un incendi a la sala de màquines de l'establiment. La Gran Fumera ha obligat a desallotjar els 186 turistes de l'edifici afectat. Tres dels clients, dos adults i un menor, han quedat atrapats dins l'ascensor i han hagut de ser rescatats i evacuats cap a l'hospital per inhalació de fum. En aquesta hora, la situació ja es troba sota control, però per seguretat, els clients d'aquest hotel seran reubicats en altres allotjaments. Joan Fornàs és el director insular d'emergències.
Molt violent per fum i ha agafat el tiro al hueco de l'ascensor i fa de ximenea. Hi havia la quarta planta, hi havia tres persones de dins, dues persones adultes i un nen de 6 anys. Els bombers del CUDI les han evacuat, estan lleus, han inhalat un pot de fum.
Tot d'una en parlam. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest divendres 29 d'agost. Ho fem amb Facundo Tenaglia, al control tècnic titulars. Titulars amb Carme Moreno. Bon dia.
Bon dia.
Al Manco, 6 detinguts més vinculats a la trama de blanqueig de capitals procedents del narcotràfic.
Les detencions s'han duit a terme avui matí a Palma, Llucmajor, Marratxí, Solla. Ha estat en una nova actuació conjunta entre la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Els agents han escorcollat diversos habitatges. El cas va esclatar el passat dia 11 en la detenció dels suposats caps de la banda i continua sota secret de sumari.
El govern recorre davant el Suprem el repartiment dels menors migrants no acompanyats.
És la segona acció judicial que les illes interposen contra la gestió que fa el govern de Sánchez de la crisi migratòria. L'executiu de Marga Proens argumenta que la norma estatal és opaca i arbitrària. És la consellera de Presidència, Antònia Estarelles.
Vulnera els principis constitucionals d'autonomia i solidaritat entre comunitats autònomes, així com la prohibició de la arbitrarietat en el repartiment de menors. Aquesta regulació afectaria greument la nostra autonomia financera, posant en perill el sistema de protecció de menors.
I Salut posa en alerta tot el sistema sanitari després de detectar el primer cas de virus del Nil Occidental en un cavall a Mó.
La conselleria posarà en marxa un programa de vigilància reforçat a les illes per determinar el grau de circulació del virus a l'arxipèlag. Salut recomana prendre una sèrie de mesures de protecció per evitar les picades de mosquits i així evitar l'exposició al virus, especialment als grups de risc.
A la informació esportiva, el darrer fitxatge del Mallorca, Jan Virgili, ha entrat a la convocatòria per jugar demà contra el Madrid. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, el futbolista català s'ha entrenat avui per primera vegada amb els seus nous companys i ha entrat a la llista de 24 jugadors per viatjar demà a Madrid. Virgili encara no està inscrit a la Liga, però s'espera que hi estigui a les pròximes hores. No han entrat a la convocatòria d'Arrasate, Jan Sales, Mafeo i Larin. I compte enrere, per a la U d'Eivissa, el conjunt blau-cel torna a la competició 84 dies després i ho fa amb un únic objectiu, ascendir a segona divisió. Els eivissans visiten demà el Sevilla Atlètic. El partit el podreu seguir en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdio. I en tenis, Jaume Munar disputarà per primera vegada en la seva carrera la tercera ronda de l'Obert dels Estats Units. El de Santanyí es va imposar ahir vespre a Gabriel Diallo en 3 sets i poc més de 2 hores i mitja de partit.
A les portes del cap de setmana és moment de saber quin temps ens espera. Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia, avui han tornat a créixer els núvols i de fet ara descarreguen alguns ruixats a punts d'interior de Mallorca. Aquesta serà la dinàmica meteorològica fins a mitjan cap vespre. En ruixats que cauran de manera localitzada a punts d'interior, sobretot en el cas de Mallorca, però no descartam que hi hagi també qualque ruixat a l'interior de Menorca o també a punts de l'interior d'Eivissa. Aquests ruixats d'Eivissa i de Menorca no tindran tanta intensitat, però els de Mallorca podrien ser localment forts aquestes pròximes hores. A partir de mitjan cap vespre aquests núvols haurien de desaparèixer I en vista demà i en el cap de setmana en general, allò que esperam és que pugi la temperatura. També esperam que el cap de setmana sigui bàsicament assolellat, amb permís d'alguns núvols que de Bellnou demà dissabte podrien créixer entorn de migdia a punts d'interior, especialment en el cas de Mallorca, i no descartam que deixin qualque ruixat, però serien ja coses molt aïllades i bàsicament esporàdiques. Avui la temperatura es manté frenada, però com dèiem, el cap de setmana remunta amb màximes que podrien superar els 35 graus.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Dues i cinc, ho dèiem a l'inici de l'informatiu. Més de 180 clients d'un hotel del Port d'Alcúdia han estat desallotjats a causa d'un incendi que s'ha originat en el quadre elèctric de l'establiment. Tres turistes s'han hagut de ser evacuats a l'hospital per inhalació de fum. Victòria Morell, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
Bon dia. L'incendi declarat avui de matí a la sala de màquines de l'edifici Leda de l'hotel Bellevue d'Alcúdia ja està completament extingit i la situació es troba sota control. Al complex hi havia 186 persones allotjades, però en el moment dels fets només 85 es trobaven dins l'edifici. La majoria han quedat confinades als balcons fins que s'ha pogut realitzar l'evacuació sense que la integritat física de les persones estigués en risc. El balanç final és de 18 afectats lleus per inhalació de fum. D'aquests, només 3 han necessitat trasllat hospitalari, dues nines de 8 i 13 anys i un home de 38. La resta han estat atesos pel SAMU al mateix lloc dels fets. Joan Fornàs és el director insular d'emergències.
Molt violent per fum, i ha agafat el tiro el hueco de l'ascensor i fa de ximenea. Hi havia la quarta planta, hi havia 3 persones de dins, 2 persones adultes i un nen de 6 anys. Els bombers d'Alcúdia les han evacuat, estan lleus, han inhalat un pot de fum.
Alguns clients, però, han mostrat malestar perquè asseguren que les alarmes antiincendis no han sonat, un fet que ara s'està investigant. Així ho expliquen algun dels afectats.
Res, ni sirena d'incendis ni ningú tocant a la porta. La meva dona ha sentit olor de fum i m'ha dit hem de sortir de fora. Amb el fum m'hagués pogut morir.
El personal no ens ha avisat, ni han tocat a les portes, ni res. Han baixat i els han trobat tots aquí. No ens havien avisat. Ara anem a posar una queixa.
Des del consistori afirmen que estudiaran la situació per avaluar l'estat de l'immoble i confirmar si realment han sonat o no les alarmes. Rafael Ferrer és el regidor d'obres de l'Ajuntament d'Alcúdia.
Bueno, en aquest principi s'està mirant a veure si és vera o no, o si és mentida, si ha sonat o no ha sonat. Des d'Urbanisme hi ha anat un aparellador a mirar que tot estigui correcte. En principi s'ha pegat foc un quadre elèctric de la zona planta baixa.
Per seguretat, l'hotel ha decidit que aquesta nit els clients no dormin a l'edifici i siguin reallotjats a altres establiments de la zona, ja que encara hi podria haver restes de gasos tòxics derivats de la crema de plàstic. Al llarg del matí, les famílies amb menors i les persones grans amb medicació ja han pogut recollir les seves pertinences, acompanyades pel bombers. La resta d'hostes ho farà a partir de les 4 d'aquesta hora baixa.
Això és el que ha passat avui matí en un hotel del Port d'Alcúdia, en un dia en el qual també tenim novetats sobre la trama de blanqueig de capitals procedents del narcotràfic. Al manco, 6 persones més han estat detingudes relacionades amb aquesta suposada organització criminal que va ser desarticulada a principis de mes a Mallorca. Els arrests s'han dut a terme avui matí a Palma, Llucmajor, Marratxí i Sóller. Ha estat en una nova actuació conjunta entre la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
Les detencions s'han fet després de diversos escorcolls d'habitatges a diferents punts de l'illa i se sumen a les 3 que ja es varen dur a terme el passat dimarts. Hem de recordar que l'organització criminal introduïa cocaïna i així des del nord d'Àfrica a bord d'embarcacions pneumàtiques de gran potència. El cas va esclatar el passat dia 11 en la detenció de 13 persones, entre elles els suposats caps de la banda, Stefan Milojevic i l'advocat Gonzalo Márquez. També va ser detingut l'excap d'estupefaents de la Policia Nacional a les Illes, Faustino Nogales. Tots 3 romanen en presó preventiva. La causa continua secreta i en mans del jutjat d'instrucció número 7 de Palma.
I avui han sabut que la policia local de Palma va decomissar gairebé 6.000 objectes en l'operatiu contra la falsificació de marques en comerços que es va desenvolupar ahir a la zona de la platja de Palma.
S'inspeccionaren un total de 22 establiments amb la col·laboració d'aproximadament 40 agents i el suport tècnic de dos pèrits. Entre els articles intervinguts hi ha camisetes, gorres, ulleres, clauers i tovalloles, tots presumptament falsificats. A 20 dels 22 comerços inspeccionats se'ls ha obert expedient per presumptes delictes contra la propietat industrial.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Les 2:10, ho dèiem en titulars, el govern interposarà de manera immediata un recurs davant el Tribunal Suprem contra el decret de l'executiu espanyol que regula la distribució dels menors no acompanyats de les Canàries en altres territoris. El govern de Marga Proens argumenta que aquesta norma és opaca i arbitrària. En un primer moment, el govern de Pedro Sánchez va anunciar que l'arxipèlag hauria d'acollir 49 menors migrants, però l'executiu de Proens manté que les illes no tenen capacitat per rebre més menors i confia que Madrid en recapaciti.
Aquest és el segon recurs que les illes interposen contra la gestió que fa el govern de Sánchez de la crisi migratòria. La consellera de Presidència, Antònia Estarellas, ha explicat que el Consell de Govern ha autoritzat avui que l'advocacia de la comunitat autònoma presenti aquest recurs. Segons el govern de Proens, el decret de Madrid vulnera els principis constitucionals d'autonomia i solidaritat entre les comunitats autònomes perquè Catalunya i el País Basc queden excloses de la distribució.
Vulnera els principis constitucionals d'autonomia i solidaritat entre comunitats autònomes, així com la prohibició de la arbitrarietat en el repartiment de menors. Aquesta regulació afectaria greument la nostra autonomia financera, posant en perill el sistema de protecció de menors.
El govern també ha reiterat que reclamarà a l'executiu espanyol la contingència migratòria per les illes. El conseller portaveu del govern, Antoni Costa, ha assegurat que l'arxipèlag no pot acollir més menors perquè els consells insulars estan col·lapsats. Segons Costa, les illes tenen 72 places d'acollida de menors autoritzades i actualment els consells atenen 682 menors migrants.
Estamos al límite. Y esto es lo que le he dicho también alguna vez. No hay manera de que el señor Sánchez o el gobierno del señor Sánchez entienda. No podemos seguir acogiendo a más menores porque los consells insulares están colapsados en cuanto a su capacidad.
El govern reitera que acatarà la normativa, però diu que lluitaran tots els mitjans legals contra aquesta distribució que Condain considera opaca. També ha afirmat que demanarà una reunió amb el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
I sobre el repartiment dels menors migrants no acompanyats, Vox reclama que els veïnats de cada municipi de Mallorca puguin decidir, que puguin votar si accepten o no la instal·lació de centres d'acollida en els seus pobles. La formació de Santiago Abascal ha presentat una moció al Consell que proposa la celebració de consultes veïnals.
Vol que la Federació d'Entitats Locals de les Balears, la FELIP, organitzi aquestes consultes municipals. Diu que són l'única via per protegir la seguretat, la convivència i la voluntat dels mallorquins. També exigeix al govern central que posi fi a les polítiques que afirma afavoreixen la immigració il·legal.
Més enllà de la gestió migratòria, un altre punt de fricció entre el govern central i les autonomies és la condonació del deute. I doncs, sobre aquesta qüestió, el govern central ha anunciat que dimarts s'aprovarà un avantprojecte de llei per perdonar fins a 83.000 milions d'euros de deute de totes les comunitats. En el cas de les Balears, l'Estat assumiria 1.700 milions d'euros de deute.
La proposta es va aprovar en el darrer Consell de Política Fiscal i Financera en l'oposició de les comunitats governades pel PP, que es varen aixecar de la taula en forma de protesta. Els populars consideren que la iniciativa parteix d'un acord tancat entre PSOE i Esquerra per condonar una part del deute de Catalunya i que no es va consultar l'opinió de les comunitats autònomes. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, diu que les autonomies del PP no tenen arguments per rebutjar la condonació del deute.
¿En qué sano juicio a una familia de forma gratuita se le plantea que perdonen parte de su deuda y dice que no? Es que eso no se entiende. Yo espero que se recapacite una vez que se apruebe esta ley y estoy casi convencida de que va a ser difícil que cualquier comunidad autónoma, también Andalucía, no vaya a condonar, no vaya a perdonarse una deuda que provoca unos intereses muy importantes en la actualidad y también para el futuro.
El vicepresident econòmic Antoni Costa ha assegurat que la solució al finançament de les illes no és la condonació del deute.
La condonación de la deuda, si me lo permite decir así, es un juego de trilerismo presupuestario del señor Sánchez. El mismo, y de la señora Montero, la ministra María Jesús Montero, el mismo trilerismo presupuestario al que nos tiene acostumbrado el señor Sánchez, siempre, siempre lo mismo. No nos sirve una condonación de deuda, nos sirve una reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas.
Després de l'aprovació de l'avantprojecte de llei en Consell de Ministres, el text continuarà la seva tramitació parlamentària en el Congrés i en el Senat.
Dues i quart, i de, coincidint amb aquesta reunió del Consell de Ministres de Govern, prop d'una trentena de docents s'ha concentrat a les portes del Consolat demà, convocada per la plataforma d'interins afectats i el sindicat CIAU. Han protestat pel procés d'adjudicació de places que diuen que un any més ha estat un desgavell.
Els afectats i el sindicat CIAU calculen que hi ha més de 400 docents afectats. Es queixen que un canvi de darrera hora en la normativa ha permès que un interí en 5 punts sobrepassi un interí que en té 150 i que aquest darrer es quedi fora plaça, tot i que tingui més anys d'experiència, títols, cursos i altres mèrits. Són Ginesa López, membre de la plataforma d'interins afectats, i el secretari general del sindicat CIAU, Joan Crespí.
La conselleria, per sistema, no dona mai una resposta. De fet, dia 4, abans d'acabar el tràmit d'adjudicació, vaig demanar personalment una reunió amb la directora de personal docent i encara estic esperant una resposta.
Estem xerrant d'unes adjudicacions que han estat totalment irregulars, on gent que no podia seleccionar o no tenia dret a seleccionar certes places hi va poder accedir. I tot això avisant-los per activa i per passiva que enguany havia de funcionar, havia d'anar bé. I no, una altra vegada un tràmit carregat d'errades.
El conseller portaveu del govern, Antoni Costa, ha assegurat que les actuals bases es varen aprovar en la mesa educativa.
La decisió es va prendre en transparència i en consens en el sector i, en conseqüència, respecte màxim sí, però que no és una novetat. Es va prendre la decisió en els òrgans corresponents i en su consens i transparència absoluta.
Els afectats assenyalen que la conselleria ha volgut compensar els interins que han quedat fora de les vacances de 3 anys amb aquest procés, la normativa europea, però han de dir que no permet que personal interí tingui una plaça durant 3 anys.
I també en plana educativa, avui destacàvem que el curs que ve començarà amb 50 educadores noves a les escoletes de les Balears. El Consell de Govern ha aprovat avui la creació de les places que reforçaran la xarxa educativa de 0 a 3 anys.
De les noves places d'educadores, 29 són a Mallorca, 20 a Eivissa i una a Menorca, serviran per dotar totes les escoles infantils que passen a ser gestionades pel govern de les Illes Balears. També es dotaran els CEIPs, que incorporaran el primer cicle d'educació infantil. El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, ha reafirmat el compromís del govern amb la universalització i gratuïtat progressiva del primer cicle d'educació infantil.
L'augment de la demanda derivat de la gratuïtat del primer cicle d'educació infantil fa necessari, evidentment, reforçar els equips professionals per garantir una escolarització de qualitat. Aquestes 50 noves places es distribuiran de la manera següent. 29 places a Mallorca, 20 a Eivissa i una a Menorca, amb un cost total de 1,42 milions d'euros anuals.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i dinou minuts, ho dèiem en els titulars. Tots els centres sanitaris, públics i privats de les Balears, estan en alerta per si es detecten signes compatibles amb el virus del Nil. Un cas detectat en un cavall a Menorca és la confirmació de la presència del virus aquí a les illes. Ens ho conta Fanny Mateu.
En el 80% dels casos de contagi en persones no representa riscos i passa desapercebut, però en 2 de cada 10 pot provocar símptomes com febre i mal de cap. No obstant això, Salut adverteix que en casos puntuals pot tenir afectacions neurològiques greus. Per això, ara reforçarà la vigilància als serveis de salut per determinar quin és el grau de circulació del virus a les illes i quines mesures adoptar al respecte. El virus del Nil es presenta a la península des de fa el manco 2 anys i es transmet exclusivament per la picada d'un moscard. També afecta els cavalls, motiu pel qual el Col·legi de Veterinaris també ha informat a tots els seus associats per extremar la vigilància i les precaucions.
El Ministeri va confirmar ahir aquest primer cas i la Conselleria d'Agricultura ha informat que ara per ara no hi ha més casos sospitosos. Ens ho conta Axel Camarasa.
És un virus que pot provocar febre, tremolors, pèrdua de coordinació i, en els casos més greus, la mort. Quique Parpal és el veterinari aquí que va detectar el cas.
Era un gall vell, va tenir 2 o 3 símptomes d'aquests darrers dies i després va quedar ajagut i ja no es va alçar.
El virus del Nil prové de les aus migratòries que en són portadores i es transmet únicament a través de picades de mosquits. Per tant, un cavall no pot contagiar directament una persona o viceversa.
El més important de tot és que si no es pensi que d'un cavall pot passar una persona. Perquè hi ha molta gent que diu, els cavalls ara no haurien de sortir a les festes, haurien d'aturar. No. Vull dir, els cavalls, no, es moscar-te de picar a un au i de sau passa a la persona o de sau en el cavall. De cavall a cavall o de cavall a persona no passa.
Existeixen vacunes només per als cavalls, tot i que no n'hi ha estoc disponible fins a l'octubre. Per això s'aconsella emprar repel·lent i evitar aigües brutes i estancades perquè poden ser focus actius de criança de mosquits. A la península l'any passat es van detectar 158 casos en persones, la majoria a Andalusia i Extremadura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja. Llavors, estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
És un consell d'EMSA i Ajuntament d'Alcúdia.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Seguim amb més qüestions. A partir d'ara, el govern fixa que els contractes del sector públic que incloguin consum de productes agrícoles o alimentaris han de tenir un 10% de producte local i un altre 10% d'ecològic. Ho ha aprovat avui el Consell de Govern. Antoni Costa, portaveu.
L'objectiu és fomentar el consum de producte local i de producte ecològic, atenent criteris ambientals, de preservació del medi, de lluita contra el canvi climàtic, de reducció del consum energètic i de millora d'eficiència de la cadena alimentària.
Els productes que siguin locals i ecològics computaran per ambdós percentatges. Mentrestant, els preus són un 2,7% més cars que fa un any, però no han pujat més en respecte del passat mes de juliol. Són les dades de l'índex de preus de consum corresponents al mes d'agost.
Segons l'Institut Nacional d'Estadística, aquesta estabilitat respon al fet que, tot i que els carburants s'han encarit una mica més que fa un any, els aliments han baixat de preu amb més força i la pujada de l'electricitat ha estat molt més moderada que l'agost de 2024, on sí que hi ha hagut un repunt d'una dècima és a la inflació subjacent, que és la que mesura l'evolució dels preus sense tenir en compte ni els aliments frescos ni l'energia. Aquesta xifra, situada ara en el 2,4%, és important perquè reflecteix la tendència real dels preus a mitjà termini. Les dades definitives de l'IPC d'agost es publicaran el pròxim dia 12 de setembre.
Una altra dada econòmica que afecta la butxaca dels ciutadans, en aquest cas l'economia dels hipotecats. L'Euríbor tancarà el mes d'agost a l'alça després de 6 mesos consecutius a la baixa. L'indicador acabarà el mes en el 2,11%. Això suposa una pujada molt lleu de 3 centèsimes respecte del mes anterior. Això sí, l'indicador continua sent més baix que fa un any, quan superava de llarg el 3%.
Aquesta diferència permet que totes les quotes hipotecàries segueixin abaratint-se. Segons els càlculs, una hipoteca mitjana de 168.000 euros a 25 anys és avui uns 84 euros més barata al mes que l'agost de 2024. Els experts remarquen que l'Euribor sembla estancat lleugerament per damunt del 2%, però apunten que encara hi ha marge perquè les hipoteques continuïn baixant en els pròxims mesos. Tot i això, insisteixen que l'evolució dependrà del ritme que marquin els tipus d'interès del Banc Central Europeu, que es reuniran el proper dia 11 de setembre.
Dues i 25, a prop de 4.900 vols operaran aquest cap de setmana als aeroports de les Illes Balears. Avui divendres, on Sant Joan ja operava amb normalitat després de 2 dies d'afectacions a causa del mal temps i una avaria.
L'aeroport de Palma suportarà des d'avui divendres i fins diumenge més de 3.000 vols. Seran 1.256 a Eivissa, 565 a l'aeròdrom de Menorca. El total representa un 0,9% manco d'operació que l'any passat. Aquest matí a Son Sant Joan l'activitat s'havia normalitzat després de prop de 400 retards a causa de les tempestes d'ahir dijous. Tot i això, a primera hora hi ha hagut alguns vols que s'han demorat, com explicava aquesta turista.
Yeah, it got delayed for 40 minutes, I think.
Que explicava que han patit un retard de 40 minuts, però que no els ha ocasionat problemes. D'altres han pogut volar en normalitat.
With ours, no. Ours is fine. We have two different flights. Both of them are on time.
No, today, no. I'm watching now the screen and... My flight is on time and,
tot i que aquesta turista no va anunciar cap retard al seu vol, no les tenia totes perquè viatjava en Ryanair i avui divendres hi ha vaga dels serveis de terra d'aquesta companyia de baix cost, una protesta que va començar el passat 15 d'agost i que segueix els dimecres, divendres, dissabtes i diumenges fins al mes de desembre.
I les pernoctacions en apartaments turístics de les Balears s'han baixat un 1,7% al juliol amb una ocupació del 85%. Avui també destacam que la plataforma de pesca recreativa de les Pitiuses ha recollit 3.000 firmes contra la nova ampliació de la reserva dels Freus. Asseguren que si no hi ha consens amb les institucions, faran mobilitzacions. Ens ho conta Ivonne Araño.
Se han inventado unas falsas reservas que le llamamos reserva de interés pesquero, donde solamente puede pescar el pescador profesional, que excluye a una gran parte del pueblo pitiuso. Y esto es una injusticia muy grande, no lo vamos a permitir ni lo vamos a tolerar.
Ho explica Diego Alcalde de la plataforma de pesca recreativa i nàutica a les Pitiuses. Assegura que ampliar la reserva dels Freus és anar en contra d'una tradició molt arrelada entre els pitiusos, sortir a pescar.
Esas reservas protegen el bolsillo de 4 empresas privadas, nada más. Lo que protege la fauna marina es la reserva integral. También tenemos un agravio comparativo con Mallorca. En Mallorca hay reservas de interés pesquero donde sí tiene acceso a la pesca submarina, donde sí tiene acceso a la pesca al vivo con un calamar o un pescado, y aquí no.
Ampliar la reserva, diuen, no és una solució per combatre la pesca furtiva i aposten per més vigilància.
Si quieren el tema de restaurantes también lo están vigilando porque es verdad que han metido multas a restaurantes. Ya está, tienen que llevar la etiqueta de Peix Nostrum. Y luego tenemos un problema también, que es que tanto en la recreativa, que se quejan ellos de que habrá alguno que lo venda, y tanto en la profesional, pues mucho no pasa en el pescado por la cofradía. Y esto es algo que... ¿Qué hacemos los demás, los que queremos salir al mar a pescar? ¿Tenemos que pagar el pato porque haya 4 personas que lo hagan mal?
Han recollit 3.000 firmes que lliuraran al conseller d'Agricultura i Pesca quan es puguin reunir amb ell. Si no arriben a un acord, tornaran als carrers.
I la platja gran de Ciutadella fa ja 8 dies que està tancada al bany pel vessament d'aigües fecals i com a mínim fins d'aquí a 2 dies no es podrà reobrir, ens ho compte Jordi Codina.
La platja gran es va tancar dia 21 per un abocament procedent de l'estació de bombament que hi ha un dels marges de la cala a conseqüència de la pluja de la nit anterior. Des de llavors s'han fet diverses analítiques de la qualitat de l'aigua. La darrera va sortir positiva, apta pel bany, però les pluges d'ahir sembla que han tornat a provocar vessaments. El problema es troba a la xarxa de clavegueram, que bona part de Ciutadella no separa les aigües pluvials de les residuals. Per tant, quan plou es barregen i fa que la bomba d'impulsió no pugui absorbir la crescuda. A poc a poc l'Ajuntament va separant aquestes xarxes, però el procés és lent. Maria Jesús Begur és la regidora de Medi Ambient.
Ahir tocava el temps de que ja esperàvem aquelles 48 hores que les analítiques ja eren bones, per tant, avui la platja gran s'hagués pogut tornar a obrir, però com tothom sap, ahir va tornar a ploure d'aquesta manera intensa en poc temps i des de Abaqua ens han comunicat que hi havia probable vessament de l'estació de bombeig. Tenim pendent també, que confiem que ara a principi de setembre així sigui, una reunió amb Abaqua perquè totes les administracions poden anar a la una.
Un problema difícil de resoldre amb rapidesa, però que s'arrossega des de fa més de 40 anys.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Sol les 2:30, moment per repassar els titulars d'aquest divendres 29 d'agost. En surt gros avui en un hotel del Port d'Alcúdia a causa d'un incendi a la sala de màquines de l'establiment. La gran fumera ha obligat a desallotjar els 186 turistes de l'edifici afectat.
Tres dels clients, dos adults i un menor, han quedat atrapats dins l'ascensor i han hagut de ser rescatats i evacuats cap a l'hospital per l'inhalació de fum. En aquesta hora la situació ja es troba sota control, però per seguretat els clients de l'hotel seran reubicats en altres allotjaments. Joan Fornàs és el director insular d'emergències.
Molt violent per fum i ha agafat el tiro al hueco de l'ascensor i fa de ximenea. Hi havia la quarta planta, hi havia tres persones de dins, dues persones adultes i un nen de 6 anys. Els bombers d'Alcudi les han evacuat, estan lleus, han inhalat un pot de fum.
Al Manco, 6 persones més han estat detingudes per la seva vinculació amb la trama de blanqueig de capitals procedents del narcotràfic.
Les detencions s'han duit a terme avui matí a Palma, Llucmajor, Marratxí i Solla. Ha estat en una nova actuació conjunta entre la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Els agents han escorcollat diversos habitatges. El cas va esclatar el passat dia 11 en la detenció dels suposats caps de la banda i continua sota secret de sumari.
En la crònica política, el govern recorre davant el Suprem el repartiment dels menors migrants no acompanyats.
És la segona acció judicial que les Illes interposen contra la gestió que fa el govern de Sánchez de la crisi migratòria. L'executiu de Marga Proens argumenta que la norma estatal és opaca i arbitrària, és la consellera de Presidència, Antònia Estarelles.
Vulnera els principis constitucionals d'autonomia i solidaritat entre comunitats autònomes, així com la prohibició de la arbitrarietat en el repartiment de menors. Aquesta regulació afectaria greument la nostra autonomia financera, posant en perill el sistema de protecció de menors.
Coincidint amb la reunió del Consell de Govern, prop d'una trentena de docents s'ha concentrat a les portes del Consolat de Mar, convocada per la plataforma d'interins afectats i el sindicat CIAU. Han protestat pel procés d'adjudicació de places. Diuen que un any més ha estat un desgavell.
Els afectats i el sindicat CIAU calculen que hi ha més de 400 docents afectats. Es queixen que un canvi de darrera hora en la normativa ha permès que un interí en 5 punts, per exemple, sobrepassi un interí que en té 150 i que aquest darrer es quedi fora plaça, tot i que tingui més anys d'experiència, títols, cursos i altres mèrits. Ginés López és membre de la plataforma d'interins afectats.
La conselleria és... per sistema no dona mai una resposta. De fet, dia 4, abans d'acabar el tràmit d'adjudicació, vaig demanar personalment una reunió amb la directora de personal docent. I encara estic esperant una resposta.
I Salut posa en alerta tot el sistema sanitari després de detectar el primer cas de virus del Nil Occidental en un cavall a Menorca.
La conselleria posarà en marxa un programa de vigilància reforçat a les illes per determinar el grau de circulació del virus a l'arxipèlag. Salut recomana prendre un seguit de mesures de protecció per evitar les picades de mosquits i així evitar l'exposició al virus, especialment als grups de risc.
Són les 2:33.
Informatiu migdia. Esports.
A la informació esportiva, la notícia d'avui és que el darrer fitxatge del Mallorca, Jan Virgili, ha entrat a la convocatòria per jugar demà contra el Madrid. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, el futbolista català s'ha entrenat avui per primera vegada amb els seus nous companys i ha entrat en aquesta llista de 24 jugadors per viatjar demà cap a Madrid. Virgili encara no està inscrit a la Liga, però s'espera que hi estigui a les pròximes hores. El tècnic del Mallorca, Jagoba Arrasate, ha valorat avui molt positivament l'arribada de l'extrem del Barça Atlètic.
Está bien, ha podido entrenar hoy y está en la lista porque nos puede ayudar mañana y estoy muy contento. Es un jugador que lo queríamos, que lo deseábamos desde hace tiempo y yo personalmente estoy muy contento con la incorporación de Jan. Conocía bien y bueno, hace tiempo que hablé con él y parece que a él le gustó también lo que le pude decir yo, el interés del club también, y bueno, yo en esto estoy convencido que es bueno para las tres partes, porque él estaba ahora mismo en el B, en segunda ref, va a jugar en primera división, para nosotros yo creo que es una incorporación muy buena.
Aquest fitxatge de Jan Virgili no es va fer oficial fins a les 9:30 del vespre. L'extrem només de 9 anys arriba a canvi de 3,5 milions d'euros. Ha firmat per 5 temporades, però el Barça es guarda una opció de recompra i el 50% d'una futura venda. Virgili arriba amb ganes de debutar primera i donar alegries a l'afició.
Sí, doncs molt il·lusionat, amb moltes ganes de conèixer els companys i sobretot doncs, debutar a primera divisió. Pues vaig parlar amb l'entrenador, em va donar la confiança de venir aquí, tindré oportunitats i pues espero aprofitar-les i agradar-li a l'afició. Pues ràpid, amb 1 contra 1, m'agrada molt encarar, anar-me dels rivals i pues, si puc fer gols millor i si no pues buscar l'assistència del company.
Com dèiem, el jugador pot debutar demà al Bernabéu. El conjunt vermell espera treure un resultat positiu i per fer-ho, Jagoba Arrasate sap que el seu equip ha de fer un partit perfecte.
En estos campos necesitas rozar a la perfección y rozar a la perfección es defender muy, muy, muy bien, de forma coral además, porque tienen muchos argumentos para llegar al gol y luego en ataque también ser efectivo, ¿no? Creo que es un equipo que en 2 partidos no ha encajado, ha concedido muy, 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 muy poco, los rivales prácticamente ni le han corrido, creo que eso lo están haciendo muy, muy bien y bueno, vamos a intentar hacer ese plan, digamos que nos interesse més a nosaltres.
No han entrat a la convocatòria d'Arrasate, Jan Sales, Mafeo, ni tampoc Kai Larin. I el Madrid també ha fet avui la darrera sessió abans de rebre el Reial Mallorca. Per al duel, Xavi Alonso no recupera cap lesionat. Per tant, Bellingham, Hendrik, Mendy i Camavinga són baixa per jugar contra el conjunt d'Arrasate. Sentim el que ha dit a la prèvia del partit el tècnic del Madrid, Xavi Alonso.
Queremos acabar este primer bloque de 3 partidos, casi de última fase de la preparación, creciendo. Yo creo que contra el Oviedo dimos un paso adelante y queremos dar otro paso adelante a Mallorca, compitiendo, ganando, por supuesto, y haciendo un buen partido en casa. Que la gente le guste el equipo, que nosotros también nos gustemos, para acabar con buenas sensaciones antes del parón.
I d'aquesta partida de demà entre el Madrid i el Mallorca començarà a les 9:30 del vespre i el podreu seguir en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdio, en tota la prèvia a partir de les 7. I la jornada a primera divisió començarà avui mateix, ho faran 2 partits, a les 7:30 Elx Llevant i a les 9:30 a Mestalla València Getafe.
Aquesta és la prèvia del partit de demà, però la recta final del mercat de fitxatges també ha estat el protagonista a la sala de premsa de Son Bibiloni.
Sí, Jagoba Arrasate s'ha mostrat molt content que el partit contra el Madrid sigui el darrer amb el mercat obert.
Es el último partido con el mercado abierto y todos queremos, no te voy a engañar, que llegue el lunes las 23:59 y bueno, que sepamos, sobre todo el entrenador, lo que quieres, con qué jugadores va a poder contar, porque ahí empiezas ya a hacer un poco tu puzzle, aunque hay 3 jornadas de por medio, pero lo que peor llevamos seguramente todos es la incertidumbre, y esa incertidumbre va seguir hasta el lunes a la noche.
I el tècnic també ha fet referència a la situació del migcampista portuguès Samu Costa.
¿Sabes lo que pasa? Que en los últimos días de mercado es mucho más fácil que se produzcan, no sé, cesiones o tal, pero traspasos de semejante calado es mucho más complicado y ahora el club también se va a hacer más fuerte. Tú el último día de mercado no lo puedes sacar a un jugador cuando no tienes un sustituto o cuando es difícil. Entonces yo estoy convencido de que el club ya está defendiendo sus intereses, pero en estos últimos días de mercado, en cuanto a esas cosas de traspaso y tal, se va a hacer todavía más fuerte porque no tenemos sino margen de maniobra.
I ja per acabar, Jagoba Arrasate no tanca les portes a l'arribada de més futbolistes.
No, yo creo que si sale Mafeo, si sale Samu Costa, pues es diferente. Si sale Kyle Larin, pues bueno, hemos incorporado a Mateo Youssef, que ahí en esa posición estamos, yo creo que estamos mejor, pero bueno, estoy abierto porque hay situaciones de última hora que pueda haber y siempre que sea para mejorar la plantilla, pues hay que estar atento también y puede haber cualquier novedad antes del cierre. Entonces no nos cerramos en nada.
I demà també serà notícia el debut de la UD Eivissa a la Lliga.
La plantilla eivissenca viatja a primera hora del capvespre cap a Sevilla per debutar, com deies, demà contra el Sevilla Atlètic. Anem a saber la darrera hora de la UD Eivissa del conjunt de Paco Gémez. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia de reentrenament aquest matí a Camises i a les 3 de la tarda partirà el bus de l'expedició des de l'estadi cap a l'aeroport d'Eivissa. Paco Gémez ja ha explicat en la prèvia que no podrà comptar amb Senyé i Fran Castillo, dos homes que ben segur haguessin tingut moltes possibilitats de sortir d'inici en una zona clau de la creació del joc ofensiu. Gémez haurà de buscar alternatives davant el Sevilla Atlètic. També es baixa, però aquesta més coneguda, la d'Ivan de l'Olmo, el tren interior que està en la darrera fase de recuperació. I també té dos dubtes, el davanter d'Avo i el central Montjonell. Tots dos poden viatjar, però no té pinta que puguin sortir d'inici. L'Eivissa començarà la Lliga amb problemes físics d'alguns jugadors i amb polèmica pel calendari. Això sí, les paraules de Gémez en sala de premsa han tingut el seu efecte i l'Eivissa Hèrcules de la segona jornada ha passat de jugar-se diumenge 7 a les 4 de la tarda al dissabte 6 a les 9 i quart de la nit. Els organismes havien fixat la primera data passat dimecres, amb molt poc marge per a gestionar el viatge i l'Hèrcules no havia trobat disponibilitat. Com dèiem, l'Eivissa debuta demà a les 9 i mitja de la nit, un partit que es podrà seguir en directe per IB3 Ràdio.
Gràcies, Víctor, i un darrer punt de futbol perquè demà també et juga el trofeu Nicolás Brondo. A les 8 del vespre, a l'estadi Balear, es veuran les cares l'Atlètic Balears i el Roland Molinar.
Antoni, seguim contant bones notícies perquè Jaume Munar continua superant-se en aquest 2025.
El tenista santanyiner s'ha classificat per primera vegada en la seva carrera per a la tercera ronda de l'Obert dels Estats Units després de guanyar en 3 sets a Gabriele Diallo per 7-5, 6-3 i 7-5. Ara, el següent rival de Jaume Munar serà el belga Zizou Berg, número 48 del món, un tenista amb el qual el mallorquí no s'ha enfrontat mai.
Del tenis al bàsquet i el debut amb derrota de la selecció espanyola a l'Eurobàsquet.
Duríssima derrota del combinat de Sergio Escariolo, que va perdre per 83 a 69 davant Georgia. Espanya se'n va anar al descans només 2 punts per davall, però a la segona part el físic dels georgians va decidir el partit. Amb aquesta derrota, l'actual campiona de la competició es complica el seu camí a l'Eurobàsquet. De mora baixa, segon partit de la fase de grups contra Bòsnia. Partit clau, el d'Escariolo, tenen poc marge d'error per classificar-se per als vuitens de final. Sentim el seleccionador Sergio Escariolo.
Creo que esta lección la tenemos que haber aprendido hoy, ¿no? La competición es mucho más dura, mucho más intensa, los rivales salen realmente al 100% y tú tienes que responder, ¿no? Así que no es cuestión de ser optimista o pessimista, es cuestión de recuperar, prepararnos, ganar el siguiente.
I en futbol sala, l'Illes Balears Palma jugarà avui el seu darrer partit de pretemporada.
Serà a les 8 del vespre que jugarà contra el Noia a Terres Gallegues, darrera prova de la pretemporada per als palmesans que volen arribar amb les millors sensacions possibles a la primera setmana de la Lliga. L'equip mallorquí debutarà el campionat el divendres, dia 5 de setembre, al Palau Municipal de Son Moix, a les 9 del vespre, en directe per IB3 Ràdio. El rival serà el Cartagena.
Arribem a les 2:44. Fins aquí la informació esportiva.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Fora de les Balears, els Reis, Felip VI i Letícia es troben avui a Extremadura per mostrar suport als afectats pels incendis forestals que han cremat a la regió aquest estiu. Coneixer també de primera mà els treballs dels equips d'extinció.
A excepció d'un nou foc de nivell 2 que ha obligat a desallotjar la localitat lleonesa de Berlanga del Bierzo, la situació en general és positiva, amb una evolució favorable a Fasgari sense incendis superiors a 20 hectàrees actius a Galícia. Virginia Barcones és la directora general de la Protecció Civil.
La meteorologia en la major part de la zona de los grandes incendios forestales sigue siendo favorable, pero muchísima precaución por el riesgo extremo en la zona sureste de nuestro país, donde el riesgo es importantísimo.
Això sobre el terreny. Mentrestant, a les Corts de Castella i Lleó s'han manifestat bombers forestals, associacions i ciutadans per protestar per la gestió d'aquests incendis del govern d'Alfonso Fernández Mañueco.
És el primer president de les comunitats afectades per l'onada d'incendis d'aquest estiu que ha comparegut per donar explicacions. Mañueco ha afirmat que el seu govern ha actuat des del primer moment. Els partits de l'oposició, però, han criticat l'actuació del govern autonòmic.
Hemos vivido circunstancias que han dificultado las labores de extinción hasta el límite de lo imposible. No solo hemos sufrido incendios de gran envergadura, sino en muchos sitios a la vez. Y desde este primer momento que tuvimos conocimiento de todos los fuegos, respondimos con los medios previstos en el operativo sin regatear ningún esfuerzo.
Mentrestant, el ministre d'Agricultura, Lluís Planas, demana a la Unió Europea que s'assumi el pla d'ajudes a pagesos i ramaders afectats per aquests focs de l'estiu.
Planas finalitza avui les compareixences del govern central davant del Senat per explicar l'actuació de l'executiu en els incendis. Com la resta de ministres, assenyala que encara és aviat per saber l'impacte complet dels focs en les economies de les zones afectades, ja que encara n'hi ha d'actius a Galícia, Castella, Lleó i Extremadura.
A la crònica internacional, els ministres de Defensa de la Unió Europea es reuneixen a Copenhaguen, a Dinamarca. Ho fan en diversos temes sobre la taula.
Després del darrer atac de Rússia contra Ucraïna, el suport al país de Volodymyr Zelensky ocuparà un dia sencer d'aquesta cimera informal. En aquesta primera jornada, dos temes han centrat el debat: l'augment de les sancions a Rússia i la possibilitat d'activar els actius congelats d'aquest país per ajudar en la reconstrucció d'Ucraïna. Margarita Robles és la ministra de Defensa.
Vamos a mostrar nuevamente el apoyo y la solidaridad con Ucrania después de la terrible matanza de ayer en Kiev. Es uno de los puntos importantes de la reunión, el apoyo, y creemos que la posición de la Unión Europea tiene que ser absolutamente firme. Ya hay que pasar de las simples declaraciones de condena y vamos a estar todos muy unidos apoyando a Ucrania.
El manco 4 palestins, entre ells dos infants, varen morir ahir en un atac aeri israelí contra una zona civil al sud d'un camp de refugiats al centre de la Franja de Gaza.
L'ofensiva israeliana ha deixat fins avui prop de 60.000 palestins morts. L'executiu d'Israel ha anunciat el final de la pausa tàctica per l'entrega d'ajuda humanitària a la ciutat de Gaza i ha recalcat que la localitat és una zona de combat perillosa enmig dels seus plans per a una ofensiva terrestre a gran escala.
I Veneçuela reforça la lluita contra el narcotràfic amb l'ajuda de Colòmbia. Ha desplegat 25.000 soldats a la regió del Catatumbo.
Aquí operen la guerrilla de l'Exèrcit d'Alliberament Nacional, 33 dissidents de les FARC i grups de narcotraficants que lluiten pel control territorial. Aquestes accions tenen lloc enmig de les tensions amb els Estats Units davant les maniobres plantejades per l'administració de Donald Trump en aigües del Carib properes a Venezuela per combatre el narcotràfic.
I un de repunt abans del temps per a la cultura, perquè ha mort José Cerdà Gimeno, jurista expert en dret civil i estudiós dels drets forals de les Pitiuses, tenia 93 anys.
Va ser el primer notari que va tenir Formentera l'any 1968 i va ser fill adoptiu de l'illa. Cerdà també va ser notari a Santa Eulària a Eivissa, també, i va rebre el Premi Ramon Llull i la medalla d'or del Consell d'Eivissa i Formentera.
Són les 2:49.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Hem parlat d'una estrena de teatre i ara amb una novetat literària, ho deia Ana Lucía Pietrelli.
A IB3 Ràdio.
Cristina Llorente, ja és amb nosaltres en aquesta secció en la qual parlam d'arquitectura.
Hola, bones tardes.
L'Aviador.
Aquesta pel·li per jo és fantàstica.
Hi ha moltes coses que vull comentar, però no vull dir res.
Perquè ja li farem els spoilers en els oients.
Ah, clar, totalment.
Les dislèxiques també són persianes. Fer esport, que nosaltres som autònomes, és com pagar un poc SIVA per quan és gran, no? Em faig perquè quan sigui gran aconseguiré més mobilitat, per exemple, no?
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. De dilluns a divendres a les 6 del capvespre.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol. Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Sonen els pianos com cada divendres. Això vol dir que arriba el moment de renovar la cartellera i aquest darrer cap de setmana d'agost arriba amb comèdies, drames, remakes, algun thriller i també un clàssic immortal. Tot plegat, ens ho conta, ens ho repassa Sandra Martínez.
Está infusionado con estragón. Le da un toque amargo.
A Ivy le gusta poner un poquito de ella en todo lo que hace.
Me encantan las pullitas que os tiráis.
A veces Ivy se enfada conmigo y yo ni me entero.
A veces tengo su polla dentro y tampoco me entero.
Les adaptacions, les versions cinematogràfiques tenen molt de perill, i més si allò que es vol tornar a recuperar és un clàssic del cinema. Estem parlant de La guerra dels Rous, un imprescindible dels 80 que va protagonitzar Kathleen Turner i Michael Douglas i que va dirigir Danny DeVito, que va ser també narrador d'aquesta lluita sense descans d'una parella que passa de l'amor a l'odi més irracional, una fàbula sobre el matrimoni que ara, en aquesta adaptació, los Rous protagonitzen dos dels grans actors britànics de l'actualitat, Benedict Cumberbatch i Olivia Colman, dos déus que diuen, però, no acaben d'aconseguir que la cosa marxi. La pel·lícula sembla que no acaba de funcionar, ni com a comèdia ni com a drama.
Cuando yo tenía 17 años, Dios habló a mi padre por primera vez.
Me voy al oeste a pintar durante 7 días.
Señor Coglan.
I una cosa semblant sembla que és el que passa amb Amor en 4 letres. És una adaptació del best-seller de Niall Williams, que també escriu el guió, i que explica una història lírica profundament romàntica amb un cert aire de realisme màgic que s'ha traduït a més de 30 idiomes des que es va publicar l'any 1997. El repartiment és extraordinari. Pierce Brosnan, Helena Bonham Carter, Gabriel Byrne, però sembla que això no basta tampoc per surar-la.
En el primer año de instituto ya estaba enamorado.
Un romántico.
O un cobarde conservador.
Yo, en cambio, ninfómana.
Contrólate, era irónico.
Ha estat una de les pel·lícules més taquilleres de l'any a Itàlia, Pablo Genovese repeteix l'èxit de Perfectos Desconocidos i proposa una comèdia sobre la primera cita en aquest Locamente. És una experiència que qui més qui manco ha tingut i que aquí s'ofereix d'una manera original, pop, on veiem els protagonistes, Piero i Lara, intentant impressionar-se uns als altres mentre dins del seu cap regna el caos més absolut i nosaltres en serem testimonis, real com la vida mateixa.
¡Sal de ahí ya!
Se ha convertido en el ancla. No aguantará demasiado.
¿Y ahora qué?
Se va a romper. Volveré a por ti.
Pero asegúrate de que...
I si no aneu de comèdia, Sin Oxígeno pot ser la vostra. Parlem d'un thriller basat en una increïble història real, la d'un bussejador professional que va quedar atrapat al Mar del Nord amb només 10 minuts d'oxigen i a 90 metres de profunditat, mentre els seus companys, a la superfície, lluitaven per salvar-li la vida enmig d'una enorme tempesta. En fi, una història d'aquelles impossibles amb un repartiment que encapçala Woody Harrelson. I hem deixat pel final la cirereta del pastís, l'imprescindible dels imprescindibles, el clàssic dels clàssics. La que seria, en la nostra modesta opinió, la millor proposta de totes, però que només es projecta avui de forma excepcional per celebrar els seus primers 50 anys. Parlam del Tauró, de Steven Spielberg, la màquina perfecta d'espantar banyistes encara ara, i gràcies, sobretot, a aquesta banda sonora de John Williams totalment insuperable. En fi, auïdó, feines fetes, cartellera actualitzada, i ja sabeu que si no vos acaba de fer el pes res de tot això, repasseu bé les propostes d'altres setmanes i segur que hi trobareu qualque cosa que vos interessi.
I després del cinema, més propostes, moment per fer un repàs a l'agenda musical d'aquest darrer cap de setmana d'agost.
Un repàs que començam, com ha estat pràcticament obligatori aquests dies, a Falanits, perquè Sant Agustí segueix avui amb una triple proposta que uneix els Lori Meyers, L.A. i La Mujer de Verde. Tres grups imprescindibles amb els Granadins al capdavant de la vetllada del Parc Municipal de Sa Torre i amb un repertori que ja ha esdevingut tot un clàssic i que va més enllà de temes com aquest Emborratxar-me. La festa comença a les 8:30. Demà, Maria de la Salut torna al Rock en Rostoll. Són ja 29 anys d'aquest festival que aposta pel producte local, el rock i l'electrònica, als dos escenaris instal·lats a la carretera que va de Maria a Muro, a Son Perot. El cartell, llarguíssim, com sempre, i entre molts d'altres, els grollers de Sa Factoria, Gostem o els Go Cactus, un dels plats forts de l'edició d'enguany. Entrada de franc i a partir de les 10 del vespre.
De la frustració floresco. Está cansado, ya no soy de ningún lado, pero a mí me pertenezco, recibo lo que merezco, porque sé lo que entrega. De la frustración florezco, y mi tiempo está cansado, ya no soy de ningún lado, pero a mí me pertenezco, recibo lo que merezco.
I el claustre d'amor, les que ens esperen demà són Les Caramba, històries i vivències al ritme de música cubana i també de rap. Un grup multicultural nascut a Barcelona, però que sembla haver acabat d'aterrar de l'Havana, sobretot amb el seu darrer disc d'homenatge a Celia Cruz. Mestissatge i ritme per ballar i cantar a partir de les 9.
Se quemó en alcohol, no se curó la herida. Seguía tropezando como cualquier suicida. La vida es lo que pasa mientras respira. La vida es lo que aprende tras la mentira. Se quemó en alcohol, no se curó de la herida. Estas penas largas sé que asustan. Estoy por encima de la maya y te digo.
I sona que era la voz, és una de les protagonistes de la 8a edició del festival Brisa Flamenca, un cicle que ja ha esdevingut tot un clàssic de Sant Antoni i de Portmany amb Sa Punta d'Esmolí com a escenari. La voz combina flamenc, coble i rap amb influències urbanes i llatinoamericanes i aconsegueix un llenguatge propi i carregat de força. El cartell el completen Javi Medina i Miguel Enchi López. Serà de franc i a partir de les 8. I encara a Eivissa, Anja Gottberg, juntament amb Scala Andrum i Carlos Sardull, són alguns dels noms que a partir de dilluns es posen en marxa al Baluard de Santa Llúcia amb la nova edició del Festival Internacional de Jazz d'Eivissa. Un festival que oferirà 5 concerts gratuïts i 6 actuacions de pagament. Serà durant una setmana quan les nits eivissenques s'omplin de música de jazz.
Walking like in a Dolce Vita. This time we got it right.
I hem deixat pel final aquesta música que, si vos sona, és que ja teniu una edat. És la Dolce Vita de Ryan Paris, un autèntic fenomen de l'anomenat Italo Disco que va triomfar fa 40 anys i que ara torna a sonar. Ens espera demà a Jardí del Calvià i asseguren que, més que un viatge al passat, la vetllada serà una celebració d'un pop sorprenentment etern. Jo no sé, Juan Luis, si et sonava.
T'anava a dir que no, que tu i jo ja començam a tenir una certa edat.
A tu també, clar, tu també, clar. Jo sí.
Per això sí que me sona, sí, sí.
Val, molt bé.
I amb la Dolce Vita arribarem a l'estret, serà moment per fer el repàs de les notícies més destacades d'aquest divendres 29 d'agost. Say you're gonna love me now. Sol les 3, repassam les notícies més destacades d'avui que se centren en l'ensurt que s'ha viscut en un hotel del Port d'Alcúdia a causa d'un incendi a la sala de màquines d'un establiment. La gran fumera ha obligat a desallotjar els 186 turistes de l'edifici afectat. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Dels tres clients, dos adults i un menor han quedat atrapats dins l'ascensor i han hagut de ser rescatats i evacuats cap a l'hospital per inhalació de fum. En aquesta hora la situació ja es troba sota control, però per seguretat els clients de l'hotel seran reubicats en altres allotjaments. Joan Fornàs és el director insular d'emergències.
Molt violent per fum i ha agafat el tiro al hueco de l'ascensor i fa de ximenea. Hi havia la quarta planta. Hi havia tres persones de dins, dues persones adultes i un nen de 6 anys. Els bombers d'Alcudi els han evacuat, estan lleus, han inhalat un pot de fum.
Al Manco, 6 persones més han estat detingudes, vinculades amb la trama de blanqueig de capitals procedents del narcotràfic.
Les detencions s'han duit a terme avui matí a Palma, Llucmajor, Marratxí i Soia. Ha estat en una nova actuació conjunta entre la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Els agents han escorcollat diversos habitatges. El cas va esclatar el passat dia 11 amb la detenció dels suposats cas de la banda i continua sota secret de sumari.
A la crònica política, el govern recorre davant el Tribunal Suprem el repartiment dels menors migrants no acompanyats.
És la segona acció judicial que les Illes interposen contra la gestió que fa el govern de Pedro Sánchez de la crisi migratòria. L'executiu de Marga Proens argumenta que la norma estatal és opaca i arbitrària. Escoltam la consellera de Presidència, Antoni Estarillas.
Vulnera els principis constitucionals d'autonomia i solidaritat entre comunitats autònomes, així com la prohibició de la arbitrarietat en el repartiment de menors. Aquesta regulació afectaria greument a la nostra autonomia financera, posant en perill el sistema de protecció de menors.
I coincidint amb la reunió del Consell de Govern, en prop d'una trentena de docents s'han concentrat a les portes del Consolat de Mà, convocada per la plataforma d'interins d'afectats i el sindicat CIAU. Han protestat pel procés d'adjudicació de places d'interins. Diuen que un any més ha estat un desgavell.
Els afectats i el sindicat CIAU calculen que hi ha més de 400 docents afectats. Es queixen que un canvi de darrera hora a la normativa ha permès que un interí en 5 punts sobrepassi un interí que en té 150 i que aquest darrer es quedi fora plaça, tot i que tingui més anys d'experiència, títols, cursos i altres mèrits. Ginés López és membre de la plataforma d'interins afectats.
La conselleria per sistema no dona mai una resposta. De fet, dia 4, abans d'acabar el tràmit d'adjudicació, vaig demanar personalment una reunió amb la directora de personal docent. i encara estic esperant una resposta.
D'altra banda, el govern fixa que a partir d'ara els contractes del sector públic que incloguin productes agrícoles o alimentaris han de tenir un 10% de producte local i un altre 10% d'ecològic.
Els productes que siguin locals i ecològics computaran per en dos percentatges. Ho ha aprovat avui el Consell de Govern Antoni Costes, el portaveu del govern.
L'objectiu és fomentar el consum de producte local i de producte ecològic, atenent criteris ambientals, de preservació del medi, de lluita contra el canvi climàtic, de reducció del consum energètic i de millora d'eficiència de la cadena alimentària.
I Salut posa en alerta tot el sistema sanitari després de detectar el primer cas de virus del Nil Occidental en un cavall a Menorca.
La conselleria posarà en marxa un programa de vigilància